Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. A La Caravana, mar o muntanya.
Va, 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Seguim en aquest debat postmunicipals amb Jordi Martí Galbis, de Tries per Barcelona, Max Caner, de Barcelona en Comú, Jordi Castellana, d'Esquerra Republicana. Max, un dubte, perquè abans he dit Barcelona en Comú Podem. Això encara és així? No és així? Perquè, clar, ara recolzareu a Sumar a les generals. No sé si encara sou Podem. Com va tot això?
Bé, nosaltres... O sigui,
no. Posa't en un jardí, m'has fet cara... No, m'estàs posant en un jardí.
No, a veure, no som l'únic partit present aquí que té diverses ànimes.
No, que ha canviat... Sí,
però és veritat... O sigui,
no m'aprofiteu,
És veritat que... O sigui, és veritat, nosaltres som Barcelona en Comú i dintre de Barcelona en Comú la gent de Podem i el recolzament de Podem sempre hi ha estat, tot i que no són... O sigui, que anem en coalició amb ells, perquè Barcelona en Comú està... No, ficat de l'espai de Catalunya en Comú, i després hi ha coalicions electorals. Per tant, aquesta vegada esperem que segueixi el mateix camí, no? Que anem en coalició electoral, doncs, tant amb l'espai de Podem com l'espai de Sumar, i segurament esperem també que s'hi sumin altres espais, no? Vull dir que en aquest sentit seria, doncs, la tònica habitual.
Ara parlarem de tot plegat quan parlem de les generals. El que sí volia fer era sortir també una mica de Barcelona, perquè si ens fixem en les dades de Catalunya en general com a país... amb les dades d'un escrutini complet ja a les municipals, amb vots, la formació que lidera és el PSC. En regidors, Esquerra Republicana. I en ajuntaments, Junts per Catalunya. Se'n pot extreure d'aquí qui és el guanyador d'aquestes eleccions?
No.
Gràcies per la sinceritat, Jordi. No, t'ho dic perquè però... després de la nit electoral tothom guanya.
Tothom guanya.
Tots els ciutadans tenim la percepció que tothom guanya.
Però jo crec que hi ha una constatació, que és que hi ha tres grans partits a Catalunya, i alguns amb més implantació territorial, per tant aconseguim més regidors, per tant resultats molt més homogenis a tot el territori, i altres amb resultats molt més especialitzats en algunes zones, que fa que o tinguin més vots perquè són zones amb més població, o més alcaldies perquè són zones amb menys població. Ara he fet una anàlisi i crec que he intentat ser bastant objectiu, I crec que la constatació és bastant aquesta, és a dir, nosaltres crec que guanyem 14 o 15 comarques, Junts per Catalunya, no sé, que alguna comarca més, sí. Però vaja, que aquí crec que la conclusió d'aquestes eleccions és això, que hi ha tres forces que són les que expliquen, doncs, el mapa electoral del país.
Jordi Martí, coincidim o no?
Sí, clar, és que són dades objectives el que fan l'anàlisi. És veritat que si has de escollir-ne una de les tres variables, doncs al final la dada més visible és la que el PSC està per davant, en general, està per davant, per tant no costa res dir que el PSC, que jo crec que ha guanyat per poc, però que ha guanyat aquestes eleccions en termes generals. Després pots analitzar-ho per territoris, per nombre d'alcaldies, tot això, i després vindrà la segona part, que és, ara bé, la constitució de les institucions de segon nivell. Els consells comarcals s'han d'acabar de constituir, les diputacions provincials... Per tant, veurem un altre mapa, una mica diferent, segurament, del que hem vist en primera instància. Dit això, crec que pel que representa, pel que fa a la nostra formació política, tenint en compte que a Barcelona ens hem presentat amb la denominació de Tries per Barcelona, però que d'alguna manera forma part d'aquest món més ampli de Junts, anem molt més enllà de Junts a Barcelona, evidentment, però és aquest àmbit polític, doncs no podem estar, diguem-ne, ni tristos ni decebuts. Jo crec que hem fet un bon paper, i el fet de guanyar Barcelona doncs dona encara més, doncs, aquesta visibilitat i aquesta projecció en relació que el futur pot ser millor.
Avui aprofito que estic tan preguntant com xinxon, que diuen aquells. Jordi, a la Diputació de Barcelona podem tornar a veure un pacte Junts-PSC?
No ho sé, no t'ho puc dir perquè no n'hem parlat. Sé que avui o ahir es va confirmar que Junts ha guanyat un diputat provincial, i empatem amb Esquerra 11, 11 diputats provincials de Junts per Catalunya, 11 Esquerra, PSC en té uns quants més, però això també fa que pugui haver-hi sobre el paper algun moviment, si parlem de majories alternatives a l'actual. Però vaja, jo no entraria en això perquè encara és prematur, I per tant, no sé què passarà a la Diputació, no tinc ni idea. Jo crec que, pel que fa a nosaltres, jo com a regidor electe i com a director de campanya que he estat de la candidatura de Tris per Barcelona, portem des de diumenge centrat 120% en Barcelona ciutat i, per tant, no et puc fer aquesta valoració. Jo crec que la veurem aviat, perquè bueno, ja hi ha uns resultats que són definitius a partir dels quals es podran començar a fer les converses per confirmar l'actual model de governabilitat, de governança de la Diputació, o un de diferent, ja veurem.
Max, com heu vist o com valoreu des d'En Comú les dades a Catalunya?
Bé, doncs, pel que fa als resultats, no, de Catalunya En Comú, doncs hi ha un lleuger descens pel que fa als vots, no? Crec que això també, no, té una lectura en clau de context polític. Crec que hi ha un retrocés, no, de les forces més progressistes i un augment de les forces de dretes, no? I també és veritat que alhora, en el cas del PSC, que no hi ha una recuperació de certs feus històrics, no? I una recuperació de vot que torna a casa, no? De totes maneres, també a vegades crec que el vot al PSC també pot ser entès des d'una òptica conservadora, no? I també quin és el rol que té el PSC Catalunya envers l'Estat, no? Vull dir que per això segurament el mapa Catalunya és diferent al mapa a la resta de l'Estat pel que fa al comportament electoral del Partit Socialista, no? En retrocés a tot l'Estat, però a Catalunya, doncs, guanyant posicions. També diu molt del PSC a Catalunya. I bueno, jo crec que en general hi ha hagut una tònica tant de manteniment, no, de que l'espai més o menys crec que ha aguantat a diversos llocs, fins i tot en algun cas puntual, fins i tot millorant lleugerament els resultats, però òbviament no és immune al context, no, de retrocés d'això, dels partits més d'esquerra, també li ha prestat la CUP i també l'Esquerra Republicana.
Va, un quart de sis de la tarda, encara ens queda un quart d'hora per seguir comentant tota la jugada. El passat dilluns, no sé si heu vist les imatges de Cadena Ser amb Àngels Barceló al capdavant del seu programa, quan Pedro Sánchez va anunciar que hi hauria convocatòria d'eleccions avançades per al proper 23 de juliol. Parlem, evidentment, d'eleccions generals i aquell esbufec que vam compartir molts periodistes aquí. Va passar, la redacció de Radio Estel també va passar, quan veiem Pedro Sánchez que va anunciar aquestes eleccions, tots vam fer com un buf, uix, una altra vegada, quina mandra tornar-s'hi a posar. Jordi Castellana, a tu et va sorprendre?
Sí. No. Vaja, i crec que aquí digui el contrari menteix, eh? És a dir, que segur que hi ha gent que diu jo ja ho vaig dir, jo ja ho sabia. Bueno, qui digui això, em sembla que, en fi, no ens en podem fiar gaire per altres coses que digui.
Però, fins i tot el senyor Illa, en una entrevista l'altre dia que escoltava a la ràdio, va dir que ho intuïa, no que ho sabia, sinó que
bueno,
ho intuïa.
Això, intuïa, no sé, podem intuir moltes coses en aquesta vida. No sé,
què et sembla que aquesta convocatòria general?
Bé, jo crec que ens planteja un repte que també, doncs, el president Aragonès, doncs, ha posat sobre la taula, perquè és veritat que l'onada conservadora d'aquestes eleccions, que s'ha mostrat especialment a la resta de l'Estat, però que comparteixo l'anàlisi amb el Max, que amb el paper aquest més conservador del PSC a Catalunya, doncs també aquí es veu i amb els resultats, doncs, es pot constatar. Poca cosa fa preveure que aquesta onada conservadora no arribi a l'Estat, i a més amb una extrema dreta forta. Per tant, jo crec que un dels missatges que ens envia la ciutadania el passat diumenge, i que hem d'entendre i que hem d'actuar en conseqüència, és de que les forces sobiranistes, les forces independentistes, les forces progressistes, doncs hem de trobar espais de més de diàleg i d'acord entre nosaltres, que, diguéssim, la baralla amb la que hem viscut, doncs, massa vegades en aquests darrers anys, doncs no ha de ser la via, sobretot per una qüestió fins i tot que ja és molt, molt, molt de sentit comú, que és que vindran temps complicats si a l'Estat espanyol, doncs, guanya el que les enquestes i el que, doncs, tot sembla indicar, doncs, que pot acabar sent el resultat.
I afegeixo encara una altra pregunta, i encara ho ampliem tot més amb en Jordi Martí i amb Max Canera. Una pregunta d'il·lus, ja ho dic ara i d'entrada. Creus de bona fe que el president del govern espanyol convoca anticipadament eleccions generals perquè, vistos els resultats de les municipals, entra en contradicció que ell segueixi el govern i, per tant, tot ho posa a la qüestió de ciutadania i, per tant, és una qüestió purament democràtica, o hi ha una estratègia molt marcada al darrere de tot això?
Hòstia, no ho sé tan allà. No sé massa què dir-te. No, jo crec que senzillament veient els resultats i veient doncs, que la convocatòria d'eleccions, de fet, com a molt havia de ser el desembre, a finals d'any o principis de l'any que ve.
Desembre, doncs, s'especulava, sí.
Desembre, doncs segurament l'anàlisi que fa és de que aquest mig any se li faria molt complicat estar a la Moncloa amb una pressió doncs, de governs de dreta extrema i extrema dreta doncs, a la majoria de comunitats autònomes de l'Estat i que, tant per tant, doncs, intenta buscar la reacció de part de la ciutadania que ha passat a l'abstenció, per tant no segurament no aquella ciutadania que ha optat per altres opcions, sinó que ha passat a l'abstenció per intentar recuperar-la i amb aquest discurs d'alerta que ve l'extrema dreta, doncs d'intentar mobilitzar ciutadania. Ara, a mi també, això és més opinió personal, mobilitzar ciutadania 23 de juliol em sembla que segurament té un punt de complicat, però vaja, entenc que l'anàlisi que fa és aquest, però això segur que ell respondria molt millor que jo.
Jordi Martí.
Jo crec que ningú s'ho esperava, perquè siguem sincers. Si algú intuïa és que està molt, molt en sintonia amb el president del govern espanyol, no? No, ha estat una sorpresa. Dit això, home, jo crec que la lectura que fa el president del govern de l'Estat amb el seu staff, amb els seus spin doctors i els seus assessors àulics, quan veuen el fracàs, els resultats electorals del PSOE a nivell de l'Estat són dolents, tirant a molt dolents. Clar, davant d'aquest escenari i davant d'un horitzó en què res fa suposar que en els propers 4, 5, 6 mesos les coses canvin, perquè la veritat és que de conills de la xistera ja se'n van traient, però ja crec que la xistera està buida, jo crec que el més lògic s'ha de ser valent, ja ho hem dit, però el més lògic és fer aquesta convocatòria i dir a la gent o jo o el caos. I el caos és l'amenaça de la dreta i de l'extrema dreta. És que són faves comptades. És un moviment arriscat, però és un moviment, jo crec que gairebé no tenia cap alternativa.
Max.
Perdona, i això, no, ho dic perquè el Jordi Castellana ha fet aquesta referència en clau catalana,
sí.
Jo dic, i això a nosaltres, als catalans, jo dic catalans, no parlo ni de partits polítics, ni sobiranistes, ni no sobiranistes, jo crec que a tots els catalans ens interessaria, amb aquest escenari electoral, tenir una estratègia molt ampli, molt compartida, per anar a davant d'aquest nou govern, el que sigui PSOE, Confluències de Comuns, o sigui PP, Vox, anar amb la màxima unitat per negociar i aconseguir coses que Catalunya i els catalans necessitem. De fa algunes, molts i molts anys. Per tant, jo crec que quanta més fortalesa tinguem com a poble català, com a sistema polític, institucional, parlamentari català a Madrid, amb tots els colors i tots els accents, més garanties tindrem de sortir-nos-en una mica, perquè fa anys que no ens en sortim. I això jo crec que, d'alguna manera, potser per fracassos propis o fracassos aliens, potser que ens adonem de que necessitem aquesta unitat, no amb llistes úniques, que jo no m'hi poso amb tot això, Parlo de país, de necessitats i prioritats de país que necessitem defensar amb la màxima eficàcia i eficiència a Madrid.
Gràcies. Sí, doncs, bueno, em sumo, no?, al fet de que jo crec que ens va a tots sorprendre, no?, la convocatòria d'eleccions, a més amb tan poc marge després de les municipals que quasi bé no tenies, no?, no vas poder ni assumir, crec que van ser com 12 hores de delay entre els resultats i l'anunci del president. Però bueno, és allò que una mica després de la sorpresa i de no entendre res, no? I també una mica, si em permeteu, aquesta paraula psicòpata una mica de la política, que no tens temps ni de alegrar-te, entristir-te, no? Ni els que han guanyat alegrar-te, ni els que no han guanyat estar tristos, i ja de seguida has de reprogramar, no?, per una campanya i no sé què. I això, bueno, doncs, un cop assumit això, doncs jo crec que estic d'acord amb el Jordi Martí, que després, pensant-ho fredament, poques opcions li quedaven, no?, perquè queden 6 mesos de legislatura, i imagina't, no?, tots els governs autonòmics del Partit Popular durant 6 mesos, no?, fent de matraca, i el desgast hagués sigut, no?, doncs major del que sembla que és, no?, perquè és veritat que les enquestes, doncs, semblen indicar que és factible que hi hagi un govern entre, no?, entre Feijóo i Abascal, no? Però després, bueno, també és veritat que les enquestes diuen el que diuen i a vegades no es compleixen, eh? Dit això, també és veritat que ens posa davant d'una situació on t'has de, no?, aquests partits que no formem part del bloc PP i Vox, ens posa tots en una tessitura, doncs, d'haver-nos de mullar. Jo crec que les properes eleccions a l'Estat, doncs, els partits que es presentin han de respondre una pregunta. És a dir, quin dels dos blocs voldrà recolzar per fer president? Perquè les eleccions serveixen per escollir un govern i fer un president. Llavors, aquí, per mi serà molt important respondre aquesta pregunta a la ciutadania, perquè sap, no, estic d'acord que és aquesta cosa de Sánchez o el caos que vol instaurar el Partit Socialista, però és evident que en principi hi ha dues grans opcions, no, per formar el proper govern, i que és veritat que els altres partits, doncs, sabem que una d'aquestes opcions inclou Vox, i què vol dir Vox i què significa Vox i quin projecte té per l'Estat espanyol Vox i quin projecte té per Catalunya Vox. Vull dir que el govern balear hem vist que per investir el Partit Popular l'única cosa que demana és prohibir el català. Vull dir que és un partit que té una agenda molt clara, una agenda que crec que tots els catalans ens ha d'interpel·lar, perquè bueno, és un partit bàsicament que viu una mica, si el PP ja dèiem allò que el PP viu sempre de fer follon a Catalunya, doncs, bueno, és que Vox és que farà el seu ABC, no? Llavors, crec que aquí hem de respondre tots la pregunta de, doncs, a quin govern després voldrem recolzar del que surti a les eleccions. Sabem que hi ha dos grans blocs, no?
Parlant de recolzar, i que hi tornaria, i hi tornaré. Ara Colau va assegurar que des d'En Comú donaríeu suport a Sumar. Des d'En Comú, però, voldríeu que Sumar i Podem fessin confluència?
Home, clar, nosaltres voldríem que hi hagués la màxima unitat possible, no?, de tots els espais de l'esquerra, i llavors, òbviament, apostem perquè hi hagi el màxim enteniment. Nosaltres ja hem dit molt clarament, no?, que nosaltres pensem que la millor candidata per poder presidir el govern de l'Estat és Yolanda Díaz, no?, que pensem que és la persona que té més possibilitats de l'espai i la que l'avala també, no?, doncs les polítiques que ha pogut fer el govern, i al final hi ha també un balanç de gestió que Yolanda Díaz pot aportar a la ciutadania, i que creiem que en aquests moments no, que és molt necessari reivindicar la utilitat del caràcter de la política, i aquí la Yolanda Díaz crec que pot aportar, no, resultats de la seva gestió de govern. Per tant, pensem que és el millor val que té l'espai polític. Per això, doncs, no, Ada Colau també des del principi ha fet una aposta molt decidida per recolzar-la. I el que és evident també és que la divisió ens perjudica a tots. Per tant, el que interessa és que hi hagi una entesa i que puguem anar junts a les eleccions amb un espai el més ampli possible.
Ens ho deia en Max, ja hem començat a escoltar discursos de cara a la general per part dels partits, que si Front Comú d'Esquerres, que si Front Comú independentista. Jordi Castellana, què hem de prioritzar?
Tot. Nosaltres un partit independentista i d'esquerres, i crec que ho hem aplicat, i que la nostra actuació política del dia a dia explica això. És a dir, nosaltres defensem els interessos de Catalunya, i els interessos de Catalunya són els de la seva gent, i nosaltres entenem que això només es pot fer en polítiques d'esquerres. Per tant, allà on som, allà on governem, allà on tenim influència, crec que som, i que ha quedat demostrat que som garantia, doncs, de transformació, i per tant prioritzar dues cases de la mateixa moneda és complicat.
Jordi Martí.
Jo ara m'estava intentant inventar un eslògan. No sé si ho aconseguiré, però...
Clar, ho deia perquè ells, des d'Esquerra Republicana ho tenen fàcil per dir no, prioritzem els dos perquè nosaltres sí. Som Esquerra i som independentistes.
Sí, sí, no, cadascú...
Però clar, des de Junts per Catalunya no...
Jo parlo com a Jordi Martí Galvis, perquè és així, estic aquí representant Tris per Barcelona, però com que estem parlant d'un altre negociat que és el d'Espanya, no sóc expert, no? Però sí que no es tracta de respondre les preguntes dels adversaris, i amics, en aquest cas.
Podeu fer-ho,
Però, no, perquè això és... L'ABC, el primer és no respondre el que no t'interessa, no? Però m'ha fet gràcia, sí, perquè el Max diu... quin dels dos blocs? Home, doncs miri, ni Feijó ni Sánchez, Catalunya. No? Per exemple.
I això
són tres paraules, diguem-ne, però que diuen molt.
Jo podria ser dolent agafant el guant.
Ja n'he sigut dolent.
Ui, que esteu divertits.
Llavors, jo li diria, però si la propera presidència del govern dependés dels vots de Junts per Catalunya o l'espai de Junts per Catalunya, per qui apostarien per fer govern? Perquè per acció o per omissió pots fer govern. També pots fer govern per omissió. Llavors,
si els vots...
Clar. Si tu saps que la teva abstenció està provocant un govern de Feijó i Abascal, t'abstindràs o votaràs a favor? Ara estic sent molt dolent, pobre Jordi.
No, és que aquest escenari no es produirà, per tant, no el respondré. No és possible, aquest...
I a part, crec que aquí tothom està obviant una qüestió, que és el contingut. És a dir, no... Feijóo, Abascal, evidentment, en fi, ni hablar. Però respecte a les altres opcions, ha d'haver-hi una implicació, és a dir, que no pot pretendre Pedro Sánchez és aconseguir suport de les esquerres independentistes basca, gallega, catalana, etc., i altres forces, doncs, sobiranistes, si no s'implica en una agenda de diàleg per resoldre el conflicte polític de Catalunya i també de transformació social. És a dir, crec que s'han aconseguit coses en aquesta legislatura, però arrossegant el PSOE, en fi, arrossegant-lo fins a les últimes conseqüències, perquè ganes de transformar i de fer coses, la veritat és que em sembla que ha quedat molt demostrat que poques en tenen. I, de fet, crec que part de l'explicació dels seus mals resultats i del que ve ara és aquest immobilisme que, i deixeu-me que amb una reflexió, que és el que li ha passat a la socialdemocràcia europea els darrers 30 anys, que quan no s'ha mogut, per votar l'original, la gent ha votat l'original.
Em queden res, 2 minutets, eh? Max, opina, si vols, però és veritat que em dirigeixo a Esquerra Republicana i a Junts per Catalunya, o a Tries per Barcelona, vaja, perquè aquí feia apel·lació l'altre dia directament el president aragonès volent ajuntar o reorganitzar les forces independentistes, suposo que eren els partits independentistes. Com s'ha de reunificar aquest independentisme?
Jo crec que ara, en l'escenari post- i preelectoral, a l'hora en què ens trobem, el que toca és que els equips de cada formació parlin, treballin. Crec que l'espectacle mediàtic que hi ha hagut massa vegades, doncs, no ajuda a aquesta entesa, que molts cops hi és més del que sembla, i per tant que treball, discreció i seriositat.
Jordi Martí.
Ja abans ho he comentat, jo crec que el que hem de trobar és aquesta confluència, aquest màxim comú denominador, trobar les màximes prioritats compartides per tots els partits catalans en un escenari que serà molt important, perquè l'Estat, doncs, és el que és, i encara hi som, diguem, no? I, per tant, hem d'anar a negociar com sempre s'ha fet, el catalanisme polític sempre ha fet. I, per tant, jo crec que, independentment de les fórmules, el que hem de contribuir humilment tots, els que estem aquí segurament també, és a fer que les condicions per aquesta col·laboració més àmplia sigui possible. I refer situacions que han resultat negatives els últims anys. Això és una simple constatació. Per tant, la màxima unitat i la màxima exigència amb el nou govern de l'Estat.
Max, és molt curt, això.
Sí, no, jo no voldria entrar en qüestions d'altres partits, perquè crec que no em pertoca, però sí que, al fil d'una reflexió que fèiem al principi de la tertúlia, sí que crec que la ciutadania valora molt que els partits pactin, es posin d'acord, no, independentment després dels marcs que tinguin aquests pactes, a més en clau nacional, en clau d'esquerra-dreta, i no, per fer front a aquesta desafecció i després a l'auge de partits més extremistes o de l'extrema dreta o antipolítics, crec que la gent el que vol és que els partits es posin d'acord, no? I a mi em sembla que és un principi bàsic de la bona política, el que crec que potser reconciliaria part de la ciutadania amb les institucions.
Jordi Martí Galvis, número 3 de Tries per Barcelona, Max Kanner, número 14 de Barcelona en Comú, Jordi Castellana, número 4 d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies a tots tres per participar al debat d'avui, que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
32 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda i ja tenim amb nosaltres el desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu seguir amb aquest usuari @rafalagun amb dues os i ja el tenim connectat a Twitch. Rafa Laguna, què tal? Bona tarda.
Molt bones, com estem? Tinc aquí el xat totalment expectant.
Expectant, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, bona tarda no només a Rafa Laguna, que també, sinó a tota la seva comunitat del xat aquí volem saludar, que recordem que ens escolten des de diversos llocs, no només de Catalunya, tampoc no només d'Espanya, sinó que és internacional, això. Rafa, què ens portes avui?
Mira, avui us porto una temàtica que és una miqueta controvertida perquè al final... És una definició que, si no estàs dintre del món del desenvolupament, si ho ves des de fora, és una miqueta estranya, que és els jocs frustrants.
Ui.
I frustrants en majúscules.
En majúscules, eh?
Sí, sí.
Això
sí,
vol
sí.
dir els jocs que comencem a jugar esperant una cosa però que no arriben les expectatives on nosaltres voldríem?
No, aquest tipus de frustració sol ser perquè generalment o estan mal dissenyats, o estan mal fets, o potser no és el que t'han venut, perquè hi ha moltes vegades que la publicitat, les previews, o fins i tot al principi d'un joc et pot vendre una experiència i acabes tenint una altra. En aquest cas parlo de jocs que estan dissenyats amb l'estètica de la frustració. L'estètica, el disseny de videojocs, és el que el desenvolupador o el dissenyador del joc vol fer sentir a la gent. I en aquest cas, el dissenyador vol que et sentis frustrat. Però un tipus de frustració que, quan està molt ben feta, s'uneix amb el repte, amb també l'estètica del repte, en què vulguis que et sentis reptat d'alguna manera i vulguis continuar, i vulguis tornar a començar, i vulguis superar-te tu mateix. Són frustrants aquests jocs perquè generalment trenquen amb una miqueta amb les mecàniques preconcebudes o amb el sistema de control que podríem tindre com més habitual. Jocs que com veurem ara, doncs fan coses que són molt que podem trobar molt sovint a molts jocs, però fan d'una manera una miqueta diferent, de tal manera que tinguis que adaptar, tinguis que tornar a aprendre coses que havies après de tota la vida i tinguis que tornar a superar.
Quins jocs ens portes avui, doncs?
Doncs mira, primer de tot parlar, més que res, d'un joc que no és que el recomani, perquè ja s'ha quedat molt antic, però a nivell històric, tot això va començar amb un joc que se'n diu I Wanna Be The Guy. És un joc que jo vull ser aquell paio, vull ser com el protagonista del joc. És un joc que està fet amb mala llet. Tot et pot matar i fins i tot tens sorpreses molt tontes que no t'esperes. Jo què sé, ja s'ha arribat gairebé al final i et surt un personatge i et golpeja. I la idea d'aquest joc era que tenies que aprendre totes les tonteries que feia el joc mentre anaves jugant. Perquè, de veritat, cada nivell era una xorrada diferent al que t'acabava matant, o 5 o 6, i tenies que acabar aprendre com es juga i com s'avança. Però... Com vull dir, aquest joc el podeu trobar avui dia, era un joc d'aquests tipus de web, aquests que anaven en flash, que webs, jocs en flash que eren els 90, als 2000 i a principis del 2010, eren molt típics, webs on perdies molt de temps jugant a aquestes coses, però no, aquest joc no és que el recomani, ja s'ha quedat bé, el podeu trobar a Itch, si el voleu descarregar, una versió que va fer l'autor quan ja va morir tota la versió en flash. Vull parlar d'altres jocs que crec que són molt més interessants i que realment són frustrants, però alhora són elegants. El primer joc de tot el que vull parlar és Geometry Dash. Geometry Dash és un joc que juga amb el ritme. És un joc de plataformes en el qual has de, seguint el ritme de la música, intentar arribar fins al final de cada pantalla. Els nivells estan dissenyats de manera que, si falles un mil·límetre al ritme, ja doncs perds i has de tornar a començar, o almenys has de tornar a començar des de l'últim punt on vas guardar. És com, per mi, seria una introducció a aquest tipus de jocs. No és que sigui el més frustrant de tots, crec que és frustrant, però no és ni molt menys el més representatiu. Tot i això, és molt divertit, acabes agafant-li el ritme, acabes començant a... com dic, pot ser frustrant, però... Aquest toc que fa que tothom sigui molt accessible i tothom pugui jugar en qualsevol moment. Perdó. Aquest joc es troba per PC, Android i iOS. Per si ho vol provar, està a totes les plataformes. Gairebé que siguin accessibles per tothom. Mm-hmm.
Passem al segon joc de la tarda.
Mira, el segon joc se'n diu Jump King. És un joc que està molt inspirat en l'últim joc de que parlaré avui. Mm-hmm. És un joc en el que ets un, bueno, ets un cavaller i has d'anar saltant per plataformes. Generalment, a veure si trobo el tràiler aquí perquè el veieu, perdoneu, molt, molt de ràdio això no és, però ja està.
Bé, aprofito, aprofito per dir, Rafa, que qui vulgui veure totes les imatges que ens ofereixes, que ens descrius molt bé a través de la ràdio, però per qui ho vulgui veure, podeu entrar a aquesta plataforma, a Twitch, aquesta xarxa social, twitch.tv/RafaLagun amb dos os, i obreu tot plegat. Jumping King, deies.
Jumping King, sí. Jumping King és un joc que crec que, no me'n recordo del plot, o sigui, del guió, però crec que has de rescatar, el típic joc que has de rescatar la princesa, mm-hmm. i ets un cavaller que va saltant. Només pots saltar. La idea és que saltes i has de calcular molt bé la força que fas per arribar a la següent plataforma. Si falles, tornes al principi.
Ai.
I cada pantalla és totalment brutal, diferent, i al final has d'acabar fent salts perfectes, però és molt divertit. El recomano molt. Aquests jocs generalment són molt gratificants. Són aquest joc d'una partida i ja saps, una partida de 5 minuts, saps que fas la partida de 5 minuts i ja tornaràs a jugar més tard. Així que Jump King, que a més crec que avui estava, no, no estava oferta, però costa uns 13 euros, mm. és molt, molt satisfactori, a part de frustrant, així que el recomano. Està per PC, per Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
De seguida passem als altres jocs abans, però Rafa, com ja vam quedar així, que donaríem una mica de veu també a la teva comunitat, per cert que ens saluden des de Xile, des de Madrid, des de Vigo, en fi, que ens saluden des de tot arreu, però ara ens fan algunes preguntes com si Baba Is You, per exemple, és un joc frustrant.
Mira, Baba Is You no és que sigui un joc frustrant. Baba Is You és un joc de puzzles i pot arribar a frustrar una miqueta. Baba Is You és un joc preciós, de veritat. És un joc en el qual tu interactues amb l'entorn amb verbs. És a dir, Baba Is You, què significa? Que tu, el jugador, controla Baba. Baba és una espècie de, doncs, conill, gos, porquet, no se sap exactament, és Baba, ¿vale? És aquest ninot que es veu en pantalla, mm-hmm. i tu, canviant com funcionen els verbs i les interaccions de les diferents coses, pots passar-te al nivell, mm-hmm. doncs, per exemple, hi ha un moment en què en el tràiler que esteu veient a pantalla ha fet el joc de Baba is you, rock is you, la pedra ets tu, i llavors passes a controlar una pedra. La idea és arribar al final, arribar on és la bandera, que és el final de nivell, i fins i tot pots fer, per exemple, que win is flag, és a dir, la bandera és guanyar, pots canviar-ho i fer, jo que sé, rock is win, i si toques una pedra ja has guanyat, cosa d'aquest estil. És frustrant en tant que hi ha alguns nivells que estan dissenyats que trenquen una miqueta les accions que has fet abans, algunes lògiques que has fet abans, i has de ser una miqueta el creador original per entendre-les. Però és que hi ha centenars de nivells, és molt disfrutable, i fins que arribes a algun nivell que dius no entenc què està passant, tardes bastant i és el típic que al final ho acabes traient dient ja he caigut, o mires a internet o comparteixes amb amics i tot això. És d'aquest tipus de jocs, que també m'agraden perquè són com aquests jocs dels anys 80, 90 i principis de 2000 abans d'internet, que no tenies ni idea de com passen els jocs i parlaves amb els teus amics i tu com ho has fet, i aquestes coses també m'agraden molt. I Baba Is You crec que està més en aquesta categoria que en categoria de frustrant.
Mm. Anem al tercer joc de la tarda, va.
Mira, el tercer joc se'n diu Night's Try. Night's Try abans ho estava parlant, és una miqueta estrany que aquests jocs tots tinguin un component dels cavallers medievals i tot això. Night's Try és un joc que va sortir un parell d'anys i ara s'ha tornat a posar una miqueta de moda, que té una estètica molt Nintendo 64, és a dir, una estètica dels primers jocs en 3D, de les consoles dels anys 90, i la idea és que tu portes un cavaller i has d'arribar, doncs, al final de nivell, perquè has d'anar, doncs, arribar, doncs, no sé com és, com tampoc és la història, però has d'arribar, doncs, al castell o el que sigui. I cada nivell té cosetes que t'has d'aprendre, o més que t'has d'aprendre, has d'utilitzar una miqueta la intuïció. És un joc, de fet, se'n diu Night Strike, perquè, a més, el joc sap que fallaràs, i fallaràs, i fallaràs. I el que fa és comptar quantes vegades has fallat. I t'ho mostra a pantalla. No mors, pots repetir totes les vegades que tu vulguis. Són intents. Aquí ja no hi ha morts, aquí hi ha intents. I aquest disseny és super interessant també, perquè això trenca amb una miqueta amb la preconcepció de el personatge mort, sinó el personatge ho torna a intentar. I, clar, la gràcia és que hi ha gent a Twitch i a, tot, i a YouTube i de més que s'ho passa sense que li toqui ni una sola vegada. Saps que, o sigui, és molt boig. I, clar, acabar el joc dient tries zero, és a dir, que ho has intentat, t'ho has tornat a intentar 100 vegades, és una bogeria. I la gent, vamos, li encanta aquestes coses. Aquest joc va sortir a PC i a Nintendo Switch.
I, per últim, amb el quart joc de la tarda?
El quart joc és el joc per excel·lència dels jocs frustrants. Getting Over It. No s'assembla res que hagi vist mai. És un home dintre d'una olla.
Ui, sí.
Dic ui perquè ara ho acabem de veure.
Exactament. És una olla i et mous amb un martell. És a dir, estàs dintre d'una olla.
No surts de l'olla, eh?
No surts de l'olla.
Val.
Però només pots treure els braços i el cap i amb els braços m'has movent un martell llarg.
Boníssim.
I amb aquest martell et vas impulsant. Mira, és una butxeria. És a dir, està fet de tal manera que no només sigui frustrant, sinó creguis que estàs aprenent. Perquè el disseny, aquí en aquest joc, l'important no és només que et trenca totalment la preconcepció de com es mou un personatge de videojoc, perquè no es mou com cap cosa que hagis vist. Es mou amb el ratolí i tu vas fent com cercles per moure el martell. ¿Vale? Sisplau, si ho podeu veure, si m'esteu escoltant, veieu-lo. Getting Over It, se'n diu, perquè crec que per ràdio és una miqueta difícil d'explicar.
És difícil, és difícil. Però
la idea és que aquest joc està dissenyat de tal manera que quan ja estàs a gust amb la mecànica, amb el moviment, el nivell et canvia lo just perquè amb els moviments que has fet no puguis arribar. I fas els mateixos moviments i acabis caient al principi de tot.
Boníssim.
És a dir, en aquest joc no mors mai. Pots caure més endavant, més endarrere, però pots estar a dalt de tot, perquè la idea és arribar a dalt de tot fins a l'espai, de fet. Doncs caiguis des de dalt de tot fins al principi i tornis a començar. I el millor de tot és que el desenvolupador sap totes les situacions a les que et trobaràs i ha narrat en veu, i subtítols en castellà i en anglès, ha narrat en veu, bueno, cosa així com, bueno, potser ara estàs una miqueta frustrat perquè has caigut des de molt avall i dius, oh, Déu meu, i vols tornar a jugar i tornar a jugar. Doneu-li una oportunitat, és un joc molt divertit, molt frustrant, i és el típic joc, costa uns 7 euros, és el típic joc que, si no arribes fins amunt, et dona igual perquè has passat moltes hores jugant a aquest joc. De fet, hi ha gent que fa un mes se l'han passat per primer cop en menys d'un minut.
Un joc que trobarem per PC, Android i iOS, eh?
I iOS, exactament.
Rafa,
vaig estar jugant 6 hores i no vaig arribar ni al 20%.
Sí, déu-n'hi-do. Imagina't. Déu-n'hi-do. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENDI, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Busqueu-lo, que val molt la pena tot el que explica sempre amb @RafaLaguna, amb dos os. Moltíssimes gràcies, com sempre, a tu i a la teva comunitat. Ens retrobem el proper dijous. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, fins a propera.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
Vinga, minut i mig que passa de 6:45 de la tarda i de videojocs que passem al somriure més bonic de Catalunya. Xamiró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí.
Saps que aquesta setmana celebrem la Setmana de la Natura?
Què dius?
Sí?
Sí?
Doncs mira, just del 22 de maig al 5 de juny celebrem la Setmana de la Natura, que és una setmana on es promouen moltes activitats, no?, tot Catalunya, per conscienciar sobre la importància de tenir cura de la nostra natura, del nostre territori.
Doncs està molt bé,
i
això.
I fent activitats.
Que amb la sequera que hi ha hem de tenir cura, territori.
Sí, sí. Per això avui tenim un projecte molt i molt engrescador, mirat des de la visió, no? Des de la mirada de l'educació. Mm-hmm. I ho farem a través dels ulls d'una gran dona, una dona que té una trajectòria exitosa i és reconeguda en el món de la docència en pro del medi ambient. Ella, la protagonista d'avui, ha triat aquesta cançó.
I t'acatà.
Un clàssic de casa nostra,
home,
Viatge a Ítaca.
Sí, tot un clàssic, i a més molt maca aquesta cançó. Doncs avui parlarem amb la Dolors Grau, llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i doctora de Ciències Químiques per la Universitat Politècnica de Catalunya. És professora d'Enginyeria Química i del Màster d'Enginyeria de Recursos Naturals a l'escola de la UPC i de Manresa, i actualment és directora de l'Exploratori dels Recursos de Natura, el grup de recerca de Ciència i Tecnologia de Sostenibilitat de la UPC. Ella, a més, ha rebut molts premis. És una dona que ha estat molt premiada per la seva qualitat a la docència per la Universitat de la UPC, mm-hmm, en dues modalitats, amb docència el 2010 i amb trajectòria docent el 2021. I també té la distinció de Jaume Vicenç Vives a la qualitat universitària de la Generalitat de Catalunya el 2010, mm-hmm, i Premi Medi Ambient el 2017. Coordina molts projectes i avui ens en ve per la UN, que és molt i molt xulo, que segur que alguns oients que siguin mestres i docents, segur que els encantarà.
Doncs som-hi.
Bona tarda, Dolors.
Bona tarda.
Com estàs? Com et defineixes, Dolors?
Bé, ja tu ho has fet molt bé, ho heu fet molt bé. Jo penso que sóc una professional de la docència, doncs, amb molta vocació, perquè la veritat, doncs, gaudeixo molt podent transmetre el coneixement, sobretot cap als joves universitaris i també preuniversitaris.
Dolors, sí que et demanaré una coseta, perquè se'ns colava la nostra veu també. No sé si tens altaveus o alhora estàs escoltant la ràdio o alguna coseta així, si pots baixar el volum. Només això ja està.
Escolta una cosa, Dolors, què és per tu la sostenibilitat?
Bé, la sostenibilitat és ser capaços de poder aprofitar els recursos que ens dona la natura, però fer-ho amb cura i amb respecte cap al medi ambient, sense sobrepassar-nos. I per tant, doncs, aquesta seria la definició, no? De fet, mm-hmm, nosaltres estem en aquest projecte, que és l'Exploratori dels Recursos de la Natura, que des de sempre hem dit que l'eix vertebrador és l'aprofitament sostenible dels recursos de la natura.
Oh, i tant. I com va néixer aquest projecte, el del bosc i la sostenibilitat?
Mira, aquest projecte va néixer arran d'una tesi doctoral que dirigeixo, que és la Lorena Molero, que ella és enginyera de forest i professora de secundària, i com que amb l'Exploratori dels Recursos de la Natura el que fem és incentivar la ciència i la tècnica amb els joves preuniversitaris, doncs estem parlant de que ja es començava a parlar dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, però la veritat era que era molt incipient, el tema. Mm. I vàrem pensar d'aprofitar tot el que són els recursos del bosc, més que els recursos, els seus serveis ecosistèmics. Canvia la paraula serveis no m'agrada gaire, perquè sembla que està en servei nostre, no? Serien, mm-hmm, els seus beneficis, no?
I tant.
I aprofitar això per donar a conèixer els ODS i per relacionar com a eix vertebrador el bosc amb els diferents objectius de desenvolupament sostenible.
Després et preguntaré una miqueta més del projecte. Quants centres estan implicats en el projecte i en què consisteix el seu treball, no? La seva aportació?
Sí, mira, la qüestió és que aquest projecte va néixer, devia ser entre el 2019 i 2020, i ens va agafar de ple quan el vàrem voler implementar la pandèmia.
Clar,
llavors, aquí vam elaborar uns documents de treball perquè els instituts hi poguessin treballar, perquè el que es tracta és de relacionar el que és la qualitat de l'aire, la qualitat de l'aire que respirem, i el consum d'energia que fem, quin impacte té en aquesta qualitat de l'aire, i per tant la pròpia petjada de carboni. Llavors, l'altre apartat és el mateix, però amb l'aigua, la qualitat de l'aigua superficial i subterrània en el nostre entorn, quina és la qualitat, després quin és el consum d'aigua que tenim a la llar, uh-huh, i quina és la nostra petjada hídrica. Llavors, tot això ho relacionem amb l'arbrat i, per tant, amb veure quina és la superfície forestal, també cadascú en la seva comarca o la seva ciutat, no? Uh-huh. I, finalment, un últim apartat, que és l'estudi de la gestió forestal sostenible. Llavors, aquests quatre documents es poden treballar a distàncies, i cada centre educatiu el treballa des del seu institut, I com et deia, ens va agafar de ple la pandèmia i llavors he de dir que el 19-20 no el contem ja com a període de projecte perquè, bé, tots sabem el que va passar la primavera.
Hem estat tots tancats.
No, i que el professorat va fer un esforç ingent per adaptar-se als nous sistemes i ja un projecte així extra era massa
sí.
No? I llavors sí que el vam implementar amb força ja el 21-22, per tant, enguany ha estat la tercera edició, perquè justament ja el havíem plantejat així, de que cadascú podia treballar, diguem, des del seu institut i fer-nos arribar les dades. Per tant, és clarament un projecte de ciència ciutadana.
Oh,
a nosaltres ens envien les dades a través d'uns formularis i, per tant, rebem les dades de tots aquests centres de Catalunya. I llavors, amb les tres edicions que portem, doncs ara tenim de l'ordre d'uns 60 centres que hi han participat d'arreu, de la geografia catalana.
Són colla.
Clar. Dolors, ara ens deies, és un projecte de ciència ciutadana i tu que dediques precisament això, el bosc, la sostenibilitat, sí que m'agradaria preguntar-te, perquè abans ho comentàvem amb l'Aixa, no? Que vivim en un període de temps de sequera, que si normalment tenim incendis, aquest estiu serà molt, molt complicat i tot em fa pensar en preguntar-te si creus que com a societat nosaltres tenim prou cura dels nostres boscos.
Jo crec que aquest és el nostre esforç també, no? A pensar que és un bé que ens dona la natura, no? Aquest ecosistema del bosc, que juga aquest paper clau amb tot això que us he dit. És a dir, aquí hi ha com tres grans eixos, no? Que serien l'aire, l'aigua i l'arbrat. Uh-huh. I, per tant, el que intentem és lligar tot això amb els diferents objectius de desenvolupament sostenible i, per tant, el bosc és que és crucial, tant pel que fa al cicle de l'aigua com pel que fa tot el cicle del carboni, per tant, la influència que té també doncs, en millorar el problema que tenim ara de canvi climàtic i de contaminació atmosfèrica, etc. Llavors, precisament, el nostre interès és en avaluar amb aquesta tesi l'impacte que està tenint l'estudi, el treballar aquest projecte sobre els joves i les percepcions que tenen abans i després sobre sostenibilitat i sobre aquests serveis ecosistèmics que dona el bosc.
Ja sé que potser és una mica massa aviat, potser Dolors, però teniu alguns resultats? Quines són les evidències que teniu?
Sí, no, els resultats ara els estem avaluant encara els previs. No? Jo penso que enguany sí que amb tres edicions ja serà molt positiu. La veritat és que el que sí tenim, això ja ben clar, és que el professorat els agrada molt el projecte, fins al punt que tenim centres docents que van començar a l'edició del 2021 i enguany encara hi han tornat a ser, per tant ja van a la tercera edició.
Està bé.
I els estudiants, l'impacte veiem que sí que ha estat positiu, però encara és prematur per poder treure conclusions i serà els resultats de la tesi pretenen això, no? Poder treure conclusions.
Seguint una mica les evidències aquestes, no? Avui sortia la notícia que deia que la Terra ha accedit, no? Ja als 6 dels 8 límits que fan que el nostre planeta sigui un lloc segur per viure. Tu que tens, no? Que treballes amb els joves buscant una mica, no? Aquesta sensibilització pels boscos del futur, no? Intentant això. Com veus, no? Com veus el futur?
Sí, nosaltres precisament, ja ho he anat repetint, però hi torno, eh? L'objectiu és que els joves s'adonin del seu propi consum. És a dir, en aquest apartat de l'aigua, per exemple, doncs ells han de demanar la factura de l'aigua a les famílies i avaluar quin consum d'aigua tenen durant un mes, no? I després, amb la seva petjada hídrica, també veure quin tipus d'alimentació, quin tipus de roba vesteixen i quina és la seva petjada hídrica. I en l'apartat de l'aire, per avaluar la contaminació, primer miren... tot això és molt interessant perquè és amb dades en obert, eh?
Clar, o sigui,
tot és a base de consultes de pàgines web de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'Oficina de Canvi Climàtic, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i llavors a l'apartat de l'aire, amb l'Oficina de Canvi Climàtic, hi ha una calculadora de gasos d'efecte hivernacle que ells avaluen amb el seu consum d'electricitat i de calefacció i de transport, per tant, també els seus hàbits de desplaçament, quina és la seva petjada de carboni i les seves emissions de CO2. I, per tant, jo crec que el futur és aquest, que hem de pensar en conscienciar al màxim els nostres joves perquè realment, en la major part de casos, mai cap d'ells ha mirat la factura de
l'electricitat,
no, ni la factura del gas, ni de l'aigua, no? I que vegin quin és el seu consum i quins són els seus hàbits i que som a temps a poder-los canviar, no?
I tant.
Dolors Grau, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres i on quedo amb això, conscienciar sobretot els joves. Una abraçada ben gran i gràcies per la feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aixa Miró, moltíssimes gràcies una vegada més per tornar-nos a portar més sostenibilitat, que falta que fa,
I tant.
T'esperem el proper dijous en aquest programa, que vagi molt bé.